Uy, pues ha sonado la sintonía y Eduard no ha aparecido. Tendré que presentar el programa yo. Y no tengo guión. Un momento, que me está llamando por teléfono. Hola, jefe. ¿Qué pasa?
Hola, Daniel. Pues es que no llego. Hoy no puedo llegar al estudio. Así que había pensado que, bueno, que presentaras tú el programa, pero estoy viendo que en la versión gratuita, repito siempre, tú eres la versión gratuita, solo te quedan 3.700 caracteres, con lo que no vas a poder llegar al final del programa si tienes que hacer agenda, si tienes que hacer, bueno, pues la presentación. Así que, si quieres, hacemos una versión bastante reducida del programa.
No es nada profesional eso de no aparecer por el estudio el día de programa.
Sí, Daniel, lo sé. Sé que no es nada profesional, pero es lo que hay.
Ok, repito que no me parece nada serio, pero tú sabrás. Pues va, presenta el programa.
Sí, Daniel, lo siento. Sé que no es nada profesional. Oye, no está sonando nada de música de fondo. Te he dejado ahí, ponlo, te he dejado un disco, y un disco de Private Wall, y quiero que pongas la canción Blue Spirit. Y con eso de fondo haré la presentación. Espera que eche unas monedillas, que estoy llamando desde una cabina de teléfonos.
Vale, jefe. Aquí tengo el disco. Lo pongo. Pero te repito que esto no es serio. Yo no trabajo con gente tan poco profesional. Veremos qué pasa.
Episodio 81 de Un Día Perfecto, así a la UPV Radio, que ya sabes que es la emisora de la Universitat Politécnica de València. Y hoy anem a parlar a Elena Solanas, que vindrà a parlar de Florencio Pla Meseguer, la pastora. Y es que fa poc ha publicat un llibre sobre ell, sobre el seu oncle. El franquisme va convertir a la pastora en un dels seus enemics a batre, i Elena restaura i dignifica la memòria del seu oncle en aquest llibre, Florencio Pla, la pastora, la dignitat robada, publicat per Sembra Llibres. I Paco Collado, aquí potser recordes, ja que a principis d'any va estar pel programa, ja que ell és membre del Punt Espai de Lliure Aprenentatge, però aquesta volta Paco vindrà a parlar de l'exposició que fa poc es va inaugurar a la Facultat de Belles Arts d'ací del Politécnic, amb el nom de La Guerrilla, de l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón. I no digo nada más porque el sonido telefónico no.
Jefe, si tú no estás aquí en el estudio y pasamos a una entrevista, la gente se va a dar cuenta de que las entrevistas no son en directo. ¿Lo habías pensado?
Sí, lo sé, se van a dar cuenta de que el programa no es en directo, pero no sé, hay decepciones mayores, como por ejemplo que la juventud no dura eternamente ni tampoco el amor. No lo sé, no creo que sea una gran decepción.
Pues yo sí creo en el amor eterno. Y en la juventud casi que también hay avances en este campo muy prometedores.
Sí, yo creo que los científicos conseguirán antes la juventud eterna que el amor eterno. En fin, bueno, voy a colgar y luego llamo, no sé, para saludar o algo, ¿vale? Cuelgo y dejamos la entrevista de Elena Solanas.
Vale, estaré jugando al Candy Crush mientras.
Anem a parlar de Florencio Pla, la pastora, i ho anem a fer amb la seva besneboda, que és Elena Solanas, i que, a més, és l'autora de Florencio Pla, la pastora, la dignitat robada. Hola, Elena, moltes gràcies per estar este matí així a la UPV Ràdio.
Hola, bon dia.
Escolta, Elena, aquest crec que és el teu primer llibre, s'ha publicat aquest any 2023, i, bueno, s'ha publicat per Sembra Llibres, i crec que neix sobretot amb la necessitat un poc de contar la veritat sobre el teu oncle.
Sí, la veritat és que aquest llibre ha sigut més que res el fet de deixar un testimoniatge de tota la lluita i totes les injustícies i tota la repressió que hem viscut i dignificar una mica que per fi es conegués qui era Florencio i no el personatge ni les mentides.
Mm-hmm. Que és una vida que, com tu bé dius, va ser prou distorsionada, ja que potser contenia dos trets que la feien, entre cometes, molt ideal per a confabular. Una d'elles haver sigut batejat com a Teresa i l'altra haver sigut Maki.
Sí, esclar, és que a més era totalment l'antítesis de lo que el règim franquista volien i creien com lo adequat. Perquè mon tio va néixer amb una malformació genital congènita i per evitar-li problemes de fer la mili, l'època que venien de la guerra de Cuba del Marroc, doncs per no fer-li més mal, que ja que no s'havien definit què era, li van posar el nom de Teresa, i aquí va començar una mica la seva lluita. I a més després va haver d'ingressar amb els guerrillers per salvar la vida, doncs clar, era l'enemic número 1 del règim franquista.
De fet, abans que el teu llibre se va parlar prou del teu oncle, però sempre se feia parlar com a una espècie de monstre, no? Com que si això fora el que hi haguera que destacar, que damunt era mentira, no? Però és el que venia.
Sí, la premsa groga de l'any 70-80 ho va aprofitar com per demonitzar, no? Que si el terror de Morella, que si mujer cruel con rasgos sanguinarios, que vineres cantaven vés a dormir, que vendrà la pastora i se't llevarà, com a l'home del sac, com un monstre. Mm. Llevaran sobre ell fins ara tot el que hi havia era tresot i mentides i crueltat.
Mm-hmm. Elena, ton tio va néixer, crec que l'any 1917, al nord de la província de Castelló, i com bé has dit, va ser batejat com a Teresa, com bé dius, per a evitar tot, perquè en aquella època crec que estava la guerra al Marroc, havia caigut Cuba, havia caigut Filipines, i per evitar un poc doncs que l'enviaren a la guerra també i per ajudar. Ell, d'on li ve el nom de la pastora?
La pastora li ve d'haver fet de molts anys de pastor, perquè des dels 7 anys feia de pastora. Però hi ha el mite també, que és un altre mite, que com de l'últim mas que va treballar, el mas de la pastora, que està a la Pobla de Benifassà, tothom es pensa que era per això. I no, realment era perquè ella feia de pastora.
I com va... Perquè, clar, va tindre una infància, imagina que una infància molt dura, però també perquè, bueno, com bé dius, va ser batejada com a Teresa, però ella sentia Florenci, imagina que la ignorància també del poble i de la gent del voltant tampoc ajudava.
Per lo que he anat averiguant i descobrint, sí, ell se sentia ja de més gran, d'adult, com a home, però tampoc s'ho havia plantejat mai. I el que deien de la canalla de Teresa que porta sempre cames és el mateix que ara passa amb la canalla, que es diuen i es fan. Jo crec que ho hem fet més gran ara nosaltres vist des de la perspectiva i el coneixement que tenim de la problemàtica que podria ser que el que hi va viure. Perquè la seva infantesa doncs, era al camp i era fer de pastor, però com el nostre germà havia de treballar en una altra cosa, la meva iaia feia, cuidava la canalla del voltant, hem de pensar que estaven en un mas aïllats, en un lloc dur, amb la qual era la supervivència familiar. Mm-hmm.
Com bé has dit, era un lloc aïllat i era un territori, entre cometes, com aquell que diu, on abundaven les guerrilleres, no? Bueno, les guerrilles com la Agla i també els maquis. Com va acabar ton tio dintre d'un moviment com aquest? Com bé has dit, per necessitat, no?
Sí, perquè ell, precisament un tio com a Teresa, l'últim mas que treballava era el mas de la pastora, en el que el marit d'una de les filles del mas, Francesc Gisbert, pel qual també treballava un tio, tenia un mas al Cabanil, i ell feia de suport i de punt d'ajuda als maquis, i era que els hi comprava i feia tot, i era un tio que els hi pujava al punt que diguessin de deixar-li, o tenia contacte amb ells. Llavors, en aquella època, la Guàrdia Civil el que va fer per poder erradicar la guerrilla i els maquis era que durant el dia permetia als masovers anar a treballar i a fer les coses del camp i els animals, però a la nit havien d'anar a dormir al poble. D'aquesta manera, si a la nit hi havia moviment per algun mas, sabien que havia de ser la guerrilla. Això és el que va passar una nit al mas del Cabanil, que van veure moviment, va haver-hi una mica de, bueno, de tirs i de, entre la Guàrdia Civil i tres guerrillers, tres maquis van morir, i llavors van saber, a través d'això, que el Francesc Gisbert era un punt de suport dels guerrillers. El van agafar, el van torturar i finalment el van matar amb la llei de fugues. Uh-huh. I va ser quan Montío baixava de la muntanya amb els animals, quan el va parar Carlos el Català, un maqui, i li va dir el que havia passat, i no vagis a baix, que sap la Guàrdia Civil que tu ets també qui ens ajuda si t'estan esperant perquè tinguis el mateix final. Llavors ell, per salvar la vida, doncs se'n va anar amb els guerrillers.
O sigui, va ser una necessitat que al final es va... Perquè no teníem les inquietuds polítiques que puguem pensar ara, com aquell que diu, amb una revisió històrica, no? No era per un interès polític o una consciència política, va ser perquè algú l'havia d'acollir.
Sí, sí, sí. En aquell moment, pel que m'ha anat averiguant i fent, ell no tenia ni cap cosa política, ni cap inquietud, ni res de res. Va ser per salvar la vida, sí, per supervivència. I... El que passa que sí que és veritat que aquí va ser quan ell va dir, vale, però m'heu de sobtar com sóc, i aquí va ser on ell es va fer tallar el cabell, va començar, es va ficar ja la vestimenta d'home i va agafar el nick de Durruti.
I crec que dintre del moviment va estar, crec que són 20 mesos.
Sí, molt poquet. Encara que si preguntem per aquí, per la zona de Castelló i de València, quin maqui coneixes, diuen la Pastora, i ell, en canvi, va estar molt poc temps i va ser molt poc important, entre cometes, perquè l'únic que feia era vigilar i mirar d'ajudar-los perquè d'aquí es coneixia la zona i tot, però mai va ser actiu al 100%.
I crec que en el moviment de fugir, crec que van arribar a Andorra i allí va ser on va ser capturat, pot ser?
Sí, ell primer, estant amb els guerrillers, va el Francisco Serrano el Rubio, un company, li va oferir fer una partida independent, desertar també dels guerrillers, perquè ja veien que no anaven a fi. Havien ja marxat a Andorra, però al tornar va ser quan van matar el seu company. Llavors Montío va estar sol 2 anys amagat en una cova i finalment va decidir tornar a Andorra. Allí va anar l'any 56, va estar 4 anys, i havia deixat diners amb un senyor. En aquella època, estem parlant de l'any 60, eren 12.000 pessetes, o sigui... Era quantitat de diners, perquè Montío, part de fer de pastor i tot, el que feia era contraband del tabac en aquella època. I el no voler-li tornar els diners va ser aquell senyor qui el va delatar i aquí és quan el van agafar.
Llavors el van empresonar.
El van fer un judici a Tarragona, que li van imputar 2 penes de 25 anys, i una altra a València, que aquí li van fer pena de mort, i finalment no van commutar per una pena de 30 anys i va estar 17 anys a la presó, del 60 fins al 77.
Quan, imagina que amb la llei d'amnistia va poder sortir de la presó i llavors va viure, en l'anonimat un poc, no?, fins que va morir, prou anys després.
Sí, 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 sí. Havia fet amistat dins de la presó amb un funcionari, el senyor Marino Vigüesa, i al sortir el va anar a buscar i al final va anar a viure a casa d'aquest senyor fins la seva mort el 2004.
Mm-hmm. Elena, tu comentes en el llibre o en algunes entrevistes que tot això que estàs contant ara tan tranquil·lament durant la teva infància no es parlava a la família, no, simplement era un tema tabú, com imagina que a moltíssimes famílies. I tu, poc a poc, has anat traient la veritat de tot això. Quin ha sigut el teu treball de recerca per a poder trobar la veritat de tot el que hi havia, que tot el que hi havia possiblement eren moltes mentides. I sabent que moltíssima gent que estava, vivia en aquella època, ja no estava.
La veritat és que porto 19 anys i rascant pedra i m'he trobat portes tancades i m'he trobat situacions complicades, però ha sigut pica pedra, i també és veritat que a mesura que he anat parlant doncs m'he trobat gent meravellosa que m'ha recolzat i han vist que el que sabien de la Pastora no era veritat, com historiadors, el Raül, el Josep Sánchez Cervelló, la Ravalera, que ha fet l'obra de teatre, Instruccions per no tenir por, si ve la Pastora, el Valenta, el documental, s'ha anat fent tota una xarxa, i llavors, a més, en Javi Sarrià va fer la cançó No s'apaguen les estrelles, en el qual l'anomena a la Pastora, i el volgué fer el concert documental amb 10 històries silenciades de resiliència al País Valencià, pues, va ser quan vaig estar parlant amb ell. Li vaig dir que estava escrivint per fer 17 testimoniatges a la família, va ser quan me va oferir que si mai acabava o feia, pues, la possibilitat, i a través de Sembra ha sigut, la veritat, un pas molt important, perquè a través d'aquest llibre i haver apostat Sembra i haver lluitat al meu costat per aquesta història, pues ara és més fàcil, però costa. I més tenint en compte que ens havien fet creure que mon tio havia mort el 89-90 i no l'he conegut. I jo vaig començar a buscar la història d'octubre del 2004 i al cap d'uns anys vaig saber que havia mort el 1 de gener d'aquell any. Llavors, és quan te'n dones compte que hi ha moltes històries silenciades que m'havien robat i no sabia per què la meva història, que hi havia uns interessos. Llavors aquí ha sigut quan he anat a aixecar pedres, però amb tota la meva ànima.
També comentes que teníeu un poc de por, no?, la sensació de que al seu poble, a la Vallibona, no seríeu ben rebuts familiars, i tot el contrari.
Sí, és que una de les mil mentides que ens deien i que m'he trobat és que ens deien que no anéssim al poble, que no seríem ben rebuts, que estàvem demonitzats perquè mon tio era dolent i un criminal i que allí no volíem. I quan vaig anar em vaig trobar que al revés, que no és sols que no el vulguin, sinó que han muntat l'associació Amics de Florencio Pla MSG, i abans també allí els hi han fet un carrer, mon tio té un carrer amb el seu nom, Passeig de Florencio, o sigui que en el poble que mentien, dient que no volien, al revés, estan superorgullosos, i ara jo és la meva casa.
I per al futur, crec que esteu preparant una pel·lícula, o hi ha algú que està preparant una pel·lícula documental?
Sí, la veritat és que és un projecte que pot ser molt bonic, que ho estan treballant molt bé. El Marc Ortiz, el director i guionista de la pel·lícula, Paloma Mora, producció valenciana, el Marc Gómez, producció catalana. I estan fent, si tot va bé l'any que ve, ja es començarà a gravar la pel·lícula basant una mica en el que és la història i enfocant en Montillo per ajudar a dignificar i que es conegui realment què era i com va passar.
Doncs, Elena, moltíssimes gràcies. Florencio Pla, La Pastora, La Dignitat Robada, està publicada per Sembra Llibres, i a mi el que em ve al cap és quantes històries han sigut tergiversades i ens han arribat totalment contraris al que ha sigut la seva vida, com per exemple la del teu oncle, que si no arriba a ser per tu, segurament haguera passat a la història com, bueno, pues com una persona molt, molt dolenta. Doncs, Elena, moltíssimes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, i animé a que es faci anar amb el llibre. Jo el tinc així, per cert, i l'altre dia també vas estar per així, per València, perquè, com bé has dit, una obra de teatre, crec, no?
Sí, bueno, havia de vindre. Al final jo ho vaig haver d'anul·lar per qüestions familiars. Però es va fer l'obra d'Instruccions per no tenir por de la Ravalera i, bueno, ens movem per tot el territori, per tot el lloc on em deixin donar veu, no només a Montillo, sinó que sempre dic a totes les famílies hi ha una pastora, que qui no té una repressió té una història silenciada, i ara ens toca lluitar per totes elles.
Doncs moltíssimes gràcies, Elena.
Gràcies a vosaltres.
Qué cutre es mi jefe. No quiere tener teléfono móvil y me toca llamarle a una cabina de teléfonos. Como si fuera el paleolítico. Lo fuerte es que él se cree cool.
Hola, Daniel, cuéntame qué tal ha ido la entrevista.
Jefe, ya ha acabado la entrevista a Elena Solanas. Me ha resultado muy interesante. Ya me dejarás el libro para leerlo.
Sí, ningún problema, lo tengo en casa. Ya te lo dejaré.
Por cierto, ¿no puedes desvelar dónde estás?
No, Daniel, prefiero no desvelar dónde estoy, pero estoy en la calle, por eso estoy llamando desde una cabina. No me quedan muchas monedas, así que rápidamente, pon una canción que te he dejado por ahí, un disco de Five Man Electrical Band. Te dejo que pongas la canción que quieras. Y luego la entrevista a Paco Collado. Llámame después para despedirme.
Vale, vale. ¿Cuánto misterio? Como si hubiera alguien escuchándonos.
No seas tan pesimista, Daniel. Alguien habrá, seguro.
Pues si me dejas poner la que quiera, pondré Signs. Parece que es la más conocida de este grupo de Canadá de los años 70. Qué poca modernidad en la música, jefe.
En la música y en el vestir y en todo.
And the sign said, long-haired freaky people need not apply. So I took
hair up under my hat, and I went in to ask him why. He said, you look like a fine, upstanding young man. I think you do. So I took off my hat. I said, imagine that. Me working for you. Whoa.
Sign, sign, everywhere a sign. Blocking out the scenery, breaking my mind. Do this, don't do that. Can't you read the sign?
The sign said anybody caught trespassing would be shot on sight. So I jumped on the fence and I yelled at the house, hey, what gives you the right to put up a fence to keep me out or to keep Mother Nature in? If God was here, he'd tell you to your face, man, you're some kind of sinner.
Membership card to get inside.
Around the plate at the end of it all, I didn't have a penny to pay. So I got me a pen and a paper, and I made up my own little sign. I said, thank you, Lord, for thinking about me. I'm alive, I'm doing fine. Woo!
Sign, sign, everywhere a sign.
Blocking out the scenery,
breaking my mind.
Do this, don't do that, can't you read the sign?
Del 6 de novembre al 21 de desembre pots visitar a la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts d'ací de la Universitat Politècnica l'exposició Àquila, la guerrilla de Levante i Aragón. I Paco Collado és el responsable de la mostra. Hola Paco, moltes gràcies per estar este matí així, un dia perfecte.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bueno Paco, crec que no és la primera volta que parlem. Bueno, estic segur, perquè a primer d'anys vam parlar, ja que tu ets membre del Punt, Espai de Lliure Aprenentatge, que crec que col·labora en esta mostra.
Sí, sí, efectivament, soc membre del Punt i bueno, la mostra s'ha fet dins de la convocatòria de projectes culturals del Vicerrectorat de Cultura, però també ha col·laborat el Punt aportant material i col·laborant en la confecció de l'exposició.
Quan és la idea?
Bueno, la idea ve de molt darrere, perquè jo fa ja molts anys que investigue i que divulgue qüestions que tenen que veure amb la guerrilla antifranquista. Aleshores, ja vaig publicar un llibre, vaig intentar fer un documental, participe en l'organització de jornades sobre la guerrilla i pensava que era... Bueno, he investigat també sobre la presència de la guerrilla en el món del còmic i pensava també que podria ser una oportunitat fer un tipus d'exposició divulgativa que explicara més a nivell local, perquè l'AGLA ens va tocar un poc en la zona interior del País Valencià, pues què era esta guerrilla, a què es dedicava, qui la formava, quins problemes va tindre, etcètera.
Perquè, Paco, no és la primera volta que la Biblioteca de Belles Arts organitzeu esdeveniments també sobre memòria democràtica.
Sí, bueno, el que... Jo prefereix dir-li memòria popular o veritat històrica.
Veritat històrica, vale, d'acord.
Sí. No, però són qüestions
tècniques,
semàntiques.
Sí,
sí, Sí, nosaltres vam fer amb anterioritat una sobre la retirada del 39, quan acabada la guerra moltíssima gent hagué d'exiliar-se, i era memòria de la retirada, 1939. També vam col·laborar en l'exposició de les fosses de Paterna, de memòria desenterrada, i hem fet algun altre tipus d'exposicions o d'activitats que tenen que veure amb això, sí.
Mm-hmm. Bueno, explica'ns un poc què es dedicava l'ACLA i on, perquè diem Levante i Aragón, sí. però és molt extens, com bé has dit, en alguns punts en concret del País Valencià, que és sí. El que ens atany.
Bueno, bé, l'ACLA, el seu origen ve a partir de, bueno, quan acaba la Guerra Civil, molta gent s'exilia, molts d'aquests exiliats estan en França i formen part de la resistència francesa contra els nazis. Quan la derrota dels nazis estava més o menys ja cantada, se forma una agrupació de guerrillers en França que intenta entrar a Espanya per a derrocar el franquisme en la tardor de 1944. Aquesta operació anomenada Reconquesta d'Espanya va ser un fracàs, però moltes dels guerrillers que conformaven aquesta operació se van dispersar per diferents zones muntanyeses de la península. Aquestes partides que van anar formant-se, algunes arribaren cap a la zona del Maestrat i allí tingueren contacte amb unes partides autònomes de gent de la zona que estaven també d'una manera no tan organitzada formant partides guerrilleres. Això és l'origen de després de l'ACLA, que bàsicament és una agrupació guerrillera creada pel Partit Comunista. ¿Vale? I després la zona del territori ACLA, podem parlar que és l'interior de les províncies de València, de Castelló, la part que toca amb Conca, amb el sud de Terol i una part també de Tarragona. Mm. En alguns casos fins i tot arriba a la mar. Mm. I van actuar aproximadament del 46 al 52.
Clar, estàvem buscant els jocs més més difícil accés, no?, per amagar-se, evidentment.
Sí, sí, clar, una de les característiques de la guerrilla era això, que era bàsicament una guerrilla rural i que els territoris per on transitaven eren de difícil accés, aïllats, amb poca població i també, en principi, poca presència de forces de seguretat, però que precisament per la mateixa acció guerrillera això se va incrementar i van trobar cada vegada més dificultats.
I com bé has dit, si va ser un fracàs poder derrocar el règim franquista, al final es dedicaven sobretot a sabotatges, imagina.
Sí, bueno, les accions que feia la guerrilla, en general no només l'ACLA, sinó en general la guerrilla antifranquista i altres guerrilles, d'una banda són accions, podem dir-ne, d'armades, com podrien ser sabotatges, enfrontaments amb la Guàrdia Civil, segrestos, inclús també ajusticiaments. Atravessant seria la de formació, formar als militants o la gent que puja a la guerrilla, tant en alfabetització com en formació política. I una altra de les vessants seria la vessant propagandística, no?, de crear butlletins, pamflets, repartir-los, també ocupar pobles, proclamar la república. Pues un poc diríem que aquests tres vessants són les accions guerrilleres.
I com era la relació amb la societat, amb els pobles? Que...
Podem dir que tenia una cara i una creu, no? La cara era pues el suport que tenien per part de gent que bé estava conscienciada políticament, bé que havien sofert repressió o bé que teníem uns llaços, uns lligams familiars. No? Això eren els enllaços, eren les bases de suport que acompanyaven la guerrilla i que sense ells i elles, sobretot moltes dones, cap guerrilla pot existir, no?, durant molt de temps. I la creu era que la població estava molt atemorida, acabaven de patir una guerra, estaven patint una repressió brutal i molta gent no va voler tindre aquest contacte a la guerrilla, també a banda, ni a un sector de la població que ideològicament tampoc compartís els seus
ideals. Objectius. Sí. Abans hem parlat amb Elena Solanas i ens ha contat el cas del seu oncle que va formar part de l'AGLA i com bé diu, per haver ajudat a la guerrilla, estava en busca de captura per a matar-lo. Clar, tota la gent o la gent que ajudava en certa manera es jugava la vida.
Sí, es jugaven la vida i molts la perderen. La part repressiva per part de les autoritats franquistes i dels cossos de seguretat franquistes, bàsicament la Guàrdia Civil, però també els somatents, els militars o la policia, se dedicaven a detindre, a traure confessions de la gent que podia ajudar a la guerrilla. Van aplicar llei de fugues, van aplicar tortures, van aplicar detencions i afusellaments. O sigui que ajudar a la guerrilla era, òbviament, estar senyalat i amb risc de perdre la vida.
I en molts casos imagina que també s'acusaria a algú d'haver ajudat sense haver ajudat, no?
Sí, bueno, això ja és un fenomen que passa també ja des del final de la guerra, el tema de les denúncies falses per enveges, per voler desitjar quedar-se en uns camps, unes terres, uns mobles, n'hi havia denúncies falses i si un estava políticament era fi al règim, se li reconeixia, pues era com que se li donava com que tenia la veritat, no? I tenia també la connivencia del règim o de les autoritats locals, de la falange, de l'alcalde, i això pues, provoca que molta gent que ni tan sols tenia res a veure amb la guerrilla pues, fora detinguda també.
I com va acabar l'AGLA?
L'AGLA acaba mal.
M'imagino.
Sí, això és una història de derrota en derrota. L'AGLA durant tot el període va patir, des de començar a fer accions i a fer-se pública com a tal, va patir una forta repressió. També cal dir que va ser possiblement l'agrupació guerrillera millor organitzada, amb més militants que la formaven, amb moltíssims punts de suport entre la població. I això tenia un ressò, sobretot en les comarques d'interior, algo que el règim no podia tolerar, no? Aleshores, una de les primeres accions del règim va ser considerar-los bandolers per llevar-los la vessant ideològica, política de la seva lluita. I junta a aquesta part d'anul·lar-los políticament com enemics i tractar-los com a bandolers, estava la repressió física que se va incrementar posant molts puestos de comandament de la Guàrdia Civil en pols xicotets, emissores de ràdio que informaven a les autoritats, armant al somatent, inclús se va fer bombardejos en artilleria pesant a campaments que estaven enmig del bosc, se van cremar collites, se va obligar a la població a una espècie de toc de queda que havien de deixar els masos i tornar a
dormir.
I anar per les nits a dormir als pobles. I clar, tot això era ja llevar-li un... A banda de l'atac directe amb la gent que formava les partides, era un atac directe a la gent que li donava suport. I finalment, pues, entre això, les decepcions, desercions, traïcions, execucions, etcètera, pues, l'AGLA va decidir dissoldre's. Bueno, dissoldre's no, acabar la seva activitat guerrillera. I els 52, els últims guerrillers que quedaven, van fugir a França, quan ja molts ja havien desertat.
En quin moment van rebre ajuda externa d'altres països?
No, rebien ajuda des de França, gestionada bàsicament pel Partit Comunista. Però una altra ajuda d'altres països, que jo sàpiga, no.
Bé, Paco, i què podem veure a la mostra? Què és el que... Quins documents, fotografies podem
sí,
veure?
Sí, bé, la mostra és molt divulgativa i està pensada en una sèrie de panells que apleguen tant documents com fotografia, com uns textos explicatius i una selecció bibliogràfica, que a més també està present aquesta selecció bibliogràfica en unes vitrines amb llibres físics que parlen de l'AGLA. Bàsicament de l'AGLA, encara que n'hi ha alguns llibres que parlen de la guerrilla antifranquista en general, però bàsicament hem intentat seleccionar els que parlen de l'AGLA. I en aquests panells pues, trobem, com ja he dit, fotografies dels guerrillers. Totes les fotografies, bàsicament les que apareixen persones, són de l'època. No n'hi ha fotografies de guerrillers que van sobreviure i que vam conèixer fa uns anys i dels quals tenim fotografies quan eren persones majors, sinó que les fotografies són de quan la gent estava activa en la guerrilla o bé com a guerrillera o bé donant suport. Aleshores n'hi ha moltíssimes fotografies, n'hi ha documents que amb fitxes policials, amb edictes de, per part de governació, dels ajuntaments sobre la presència guerrillera, n'hi ha fotografies de carnet, n'hi ha fotografies dels masos en els quals, i territoris pels quals caminava l'AGLA. I un poc això és el conjunt de la mostra. I cada panell pues, té una... és un, com un tema, no? Com un subtema, que si vols te'ls anomenes sí. Ràpidament. Sí, bueno, n'hi ha una... el principi és un poc introducció sobre com se dona pas a la creació de l'AGLA i les agrupacions i què era l'AGLA. Després n'hi ha de guerrillers i enllaços, un altre amb mapes sobre el territori AGLA, que com comentaven al començament, de quines zones ocupava i en quins sectors estava dividida l'AGLA. També n'hi ha una relació cronològica dividida en una sèrie d'etapes per a fer un poc més comprensible el procés de creació i dissolució. Un poc les accions que hem parlat abans i la propaganda. L'apartat de repressió, tant la repressió duta a terme per les forces de seguretat com la pròpia repressió interna, que va ser molt dura i molt de caire estalinista des de l'AGLA. I finalment un panell en el qual... Bueno, també hi ha un xicot de panell que parla de la presència dels anarquistes en l'AGLA, perquè, com ja hem dit, encara que era de filiació comunista, també hi havia partides autònomes i partides de guerrillers llibertaris. I finalment pues, un últim panell en el qual s'explica molt breument la desfeta de l'AGLA.
Després d'ahir, Paco, crec que va haver una visita guiada. Hi haurà alguna més de si el dia 21 que acaba la mostra?
Sí, hem fet la del 28 i n'hi haurà una altra el 14 de desembre, cap a les 10:30 del matí. Perquè ve un grup de fora d'una escola d'adults i es contarem breument el que és l'exposició.
Doncs Paco Collado, responsable de l'exposició AGLA, la guerrilla de Levante i Aragón, que està fins al proper dia 21 de desembre a la Biblioteca de la Universitat, no, la Biblioteca de Belles Arts de la Universitat Politècnica. Moltíssimes gràcies per haver estat este matí així a un dia perfecte i explicar-nos en què consistís la mostra i què era l'AGLA, que jo, sincerament, no ho sabia fins que no vaig contactar amb tu.
Pues res, gràcies a tu i al programa i espero que la gent tingui interès i que pugui passar-se a veure-la. I també comentar que una idea de fer aquest tipus d'exposicions és fer un poc conèixer aquesta part de la història que normalment no se conta mai i que va perdent-se. I en relació vinculat amb això, amb aquesta idea, fem que les exposicions, després de que estiguin en la Politècnica, vagin a quant més llocs possibles. I en concret anirà ja a partir de gener a un institut, a l'Institut Jordi de Sant Jordi, després anirà a l'Ajuntament de Villar de l'Arzobispo o Villar de la Llibertat i bueno, successivament anirà en aquelles associacions, ajuntaments, escoles, instituts que tinguin interès que es posen en contacte amb mi i ja anirem quadrant dates i mirant les condicions i tot això. Perquè la idea és, una vegada feta, que no pare de moure's.
Ja, o sigui, ha nascut així, però serà itinerant.
Sí, sí, com les altres que hem anat fent, totes han tingut i encara tenen
recorregut.
Un recorregut fora. Per exemple, ara la de Memoria de la Retirada está a Lleida y ya se va a hacer fa 3 anys, crec. O sea, que
sí, es una
cosa,
sí,
que no ha parat, sí.
Entonces, moltíssimes gràcies, Paco.
De res, a vosaltres.
Bueno, voy a volver a llamar al Panoli este. Supongo que no habrá sección de agenda hoy. Es la única en la que puedo hablar algo y hoy, dos piedras. A ver si lo coge.
Hola, Daniel, cuéntame. Oye, antes que nada, qué suerte que nadie utilice las cabinas de teléfono así. Mira, si quiero que alguien me llame, simplemente me espero un cuarto de hora como he hecho ahora y ya está. No ha venido nadie a utilizar la cabina de teléfono. Se ha acercado un perro, la ha mirado y ha hecho una meadilla, pero nadie más.
Todo el mundo tiene teléfono móvil. No pierde el tiempo al lado de una cabina esperando que le llamen. Es muy cutre eso.
Si están es para utilizarlas. Bueno, vamos a ir cerrando el programa.
Veo que no hay agenda hoy.
No, hoy no hay agenda. No voy a decir una agenda aquí por teléfono.
Si pagaras por mi versión ilimitada, yo hubiera podido presentar el programa y no tener que entrar tú por teléfono con ese sonido tan lamentable. Pero allá tú, si no quieres pagar esos 5 eurillos
de nada. Y dale con el tema, Daniel, que no voy a pagar, Daniel, que ya hoy, por ejemplo, me he gastado ya 85 céntimos en la llamada que he hecho al inicio. Luego, vale, es verdad, ha pagado la universidad, pero yo no me gasto más dinero, que yo no recibo nada.
El problema es que lo ves como un gasto y realmente es una inversión.
Ni gasto ni inversión. Va, pon una canción que se llama El Chico de la Noche, de Lolita, y con eso cerramos este programa tan accidentado, sí.
¿Acabar con una canción de Lolita? ¿En serio? A veces no entiendo tus gustos. ¿Así no vamos a ganar oyentes?
Fins així, una nova edició molt accidentada d'un dia perfecte i em sap molt greu no haver pogut estar este matí per ahir per l'estudi, però a voltes les coses són així. Recorda que pots escoltar este mateix programa esta vesprada a les 7, així a la UPB Ràdio, al 102.5 de la FM i també a radio.upb.es i el podcast el trobaràs a iVoox, a Spotify i a Radio a la Carta, a radio.upb.es. I hi ha un Instagram, em pots buscar com a Un Dia Perfecte i allí trobaràs a tots i a totes que han passat pel programa. I jo crec que hi haurà un programa abans de Nadal, però no ho puc assegurar. Adeu!
Jefe, yo le aviso que si vuelve a pasar esto, igual no vengo yo, que uno tiene una reputación.
Daniel, pues si tú no quieres ir, yo no puedo ir y no hay oyentes, eso es la nada.
Imagínate que no venimos ni tú ni yo y empieza a subir la audiencia.
Ya nada me sorprende, Daniel. Adeu.
Chico de la noche, dime qué te pasa, que sé que tú guardas en tu corazón. Chico de la noche, tienes la mirada ausente y cansada como aquel amor. Él te abrió su coche a la luz del alba, él te llevó. Nadie supo nunca que lluvia o que viento se llevó al chaval. En la misma calle hay otro muchacho parecido a él, con su mismo aire, raro y descarado, pero este es más cruel. Chico de la noche,